I comencem el programa d'en Santi Cortells i, com no, estem sentint, i comencem el programa en el títol que, com bé podem sentir de fons, pot ser el de Records de l'Alhambra, de Tàrrega. Molt bon dia.
Molt bon dia. Sí, és que avui, passejant en uns alumnes que venen del Marroc i d'Algèria, doncs me'n recordava jo d'esta peça, no?, tan emblemàtica per a la nostra ciutat, perquè és una peça que em recordava a tot el món de l'Islam, a tot el món de musulmà, i la relació que això té amb Vila-real, no?, perquè jo els he dut a la plaça Vallarri, i allí hi ha un pentagrama en l'obra de Capricho Árabe, que diu, home, árabe, que quina relació té en els àrabs d'esta ciutat? Doncs bé, molta, no? És una peça que utilitza una tècnica preciosa, que és la del tremolo. Els que toquen la guitarra sempre expliquen que és complicada de tocar perquè dona la impressió que ho estan tocant dos persones, però no, ho està tocant una sola persona, i ahí l'art, no? Moltíssima gent en esta ciutat doncs entrena durant anys per a tocar-la amb mestria, no? I utilitzes el dit, el mig, l'índex i l'anular, i al mateix temps vas polsant les notes de la melodia. Ho has de fer ràpid per a tindre la il·lusió esta de que és una nota sostinguda en el temps. Però volia parlar també de que este títol de Records de l'Alhambra és compartit amb el llibre de Washington Irving, que se diu Contes de l'Alhambra, Records de l'Alhambra, Contes de l'Alhambra, vull dir que clarament és la inspiració de Tàrrega, no?, i que es publica en la primera meitat del segle XIX. No? Esta peça té una espècie de caràcter melancòlic, s'ha dit sempre. En la segona part passa a ser evocador per el tipus de tècnica que utilitza, però amb la melanconia, doncs, quan sentim aquestes obres quan llegim aquestes obres d'Irving, és per aquesta Alhambra, per aquesta Granada, que es va perdre, no?, per el que en aquell moment era el sultan de Granada. I això ens du una miqueta a investigar, no?, o m'ha dut a investigar qui era este Washington Irving, en què se va inspirar el nostre Tàrrega, i que probablement molts professors a l'institut, a molts vilarrealencs, els hauran fet llegir, no? Irving va néixer al segle XVIII i va viure a cavall entre el XVIII i el XIX, i era dels Estats Units. L'altre dia parlàvem dels espies, no?, i d'estos britànics que es mimetitzaven i tot això, no? Doncs ell, quan ve a Espanya, doncs ell li encanta tota la història, és un hispanòfil de totes, no? I a més és que Washington Irving és conegut, per exemple, per haver fet una biografia de George Washington, molt seguida. Fa una altra, escriu també sobre Mahoma, sobre el profeta, per tant, ell té en el món de l'Islam, té també ahí com una espècie de filia, de seguiment, però sobretot escriu sobre l'Espanya del segle XV. Un dels temes és Cristòfor Colom, el que en la historiografia oficial ens diuen que va, entre cometes, descobrir Amèrica, i a més és que Irving també va ser ambaixador dels Estats Units entre l'any 42 i el 46. Ell va tindre un pseudònim d'escriptor, no?, que era Jonathan Oldstyle. Va estar un temps també a Anglaterra, dedicant-se a diversos negocis familiars, però el que ens interessa sobretot és el temps que va estar a Espanya, a Madrid, a Andalusia. A partir de les seues obres, fins i tot n'hi ha una ruta que va de Sevilla a Granada i que passa per molts pobles que han aprofitat, com el nostre aprofita també Irving i la relació que té Tàrrega en les seues històries, i que ho ha de fer, no? I han aprofitat i diuen la ruta d'Irving, i aleshores ahir fins i tot s'han fet pel·lícules i s'ha fet moltíssimes coses superinteressants, no? Irving va lluitar molt per els drets de propietat intel·lectual dels escriptors, i per exemple Lord Byron, Walter Scott, Charles Dickens coneixien les seues obres i les admiraven, no? Les admiraven bastant. Una de les coses que volia comentar avui són els seus llibres concretament sobre Espanya, no? Irving, doncs com bé sabeu, hi partís cap a Madrid perquè estava buscant, regirant en els arxius, per exemple, fa un treball que es diu Una història de la vida i els viatges de Cristòfor Colom, com havia dit al principi. També és convidat a visitar un castell, el castell del Duc de Gor. Gor és una ciutat que està a l'inici, quan vas cap a Granada, d'on venen moltíssims vilarrealencs, entre altres la meva família. És d'ahí, de Gor, un poblet que té apenes uns centenars d'habitants avui en dia. Imagineu tota la relació que té ara, que estem descobrint, entre Vila-real i Granada. Ell pertanyia, Irving, a una societat filosòfica, i bé, fa totes aquestes històries, les escriu, que no sé si mai has llegit o has sentit, perquè n'hi ha una pel·lícula que estan una miqueta resumides, crec que és de l'any 1954, en blanc i negre, que també la podeu veure, que parla d'algunes d'aquestes històries que s'inspiren a partir dels viatges d'Irving per Espanya. Vols que te conte alguna historieta d'aquestes, de contes de l'Alhambra?
No, jo no, tots els que estan sentint en aquest moment.
En una d'elles explica, per exemple, parla d'un nigromant àrab. Aquesta és la llegenda de l'astròleg àrab. Un nigromant és algú que fa encanteris relacionats amb un poc la màgia negra, no? I per tant els nigromants els tenim, els podem tindre un poc de por, no? Este nigromant està desenganyat perquè el rei li nega una bellíssima jove en pagament per els seus serveis d'encanteris i tal, per haver destruït els exèrcits enemics, i el que fa és fugir amb ella amb la muntanya. Esta és molt coneguda i vos convida que la llegiu, perquè n'hi ha una altra que és la Torre de les Infants, i ahir parla, esta és molt coneguda, de tres princeses morisques que son pare les tanca en una torre, sí, per evitar que s'enamoren i que l'abandonen. Esta gelosia de pare que va a filles. Però tot i això, coneixen tres cavallers cristians que estaven presoners, que estaven empresonats, i es deixen raptar per ells, que s'escapen, no?, evidentment, i les rapten. L'altra no acaba d'atrevir-se a deixar-se raptar i mor de desesperació, és a dir, mor d'amor. Imagineu, és que Irving era, l'emmarquem en el romanticisme, era un romàntic, i això es dissabore, no?, en aquestes històries. Una altra història molt coneguda és la del peregrí de l'amor. Hi ha un xic, un príncep àrab, que també el tanca son pare. Este no és una xica, però també el tanca son pare pel mateix, per la gelosia. I se'l confien a un astròleg, però n'hi ha un colom que l'ajuda i s'enamora d'una princesa també cristiana i es casa també en ella després d'una fugida, que ahir és tota la història de tot el que els passa en els combats, en els ensurts, en els esglais, en esa fugida. N'hi ha una altra història que és la llegenda del llegat del moro, i ahir n'hi ha una paraula, no sé si l'ha sentida, que era un ofici antic, que era la de l'aiguader. Velázquez, ell té una obra que es diu així, es diu l'aiguader, en castellà l'aguador. I qui era l'aiguader? Doncs això és molt d'esta ciutat també. Era el que tenia cura de l'aigua de les séquies, una espècie de regador que tenia cura d'això, de les séquies, de l'aigua de les séquies. També se li dia a qui distribuïa o venia l'aigua en els pobles per a beure. Esta llegenda tracta d'un tresor que troba un pobre aiguader seguint unes indicacions que n'hi ha en un pergamí que li dona un moro desconegut. Hi ha una altra llegenda, que és la llegenda de la Rosa de l'Alhambra, que ens explica la vida, la història d'una donzella que gràcies a un llaüt màgic que troba i que amb el qual cura a Felip Quint, Felip Quint és el que va fer cremar esta ciutat, el cura de la seva melanconia i aconseguís casar-se en un patge del rei a qui estima, no? Són tot històries romàntiques que no sé si has passejat per Granada, per l'Albaicín,
sí,
per l'Alhambra, uh-huh, el de Generalife...
Sí.
Realment, Irving té una frase que diu que qui no ha vist l'Alhambra en esta vida no ha viscut. Així que jo crec que com a vilarealencs doncs hem de tindre això en ment i hem de visitar almenys una vegada l'Alhambra, perquè tant el Capritxo Àrabe com els records de l'Alhambra de Tàrrega els evoquen aquestes històries d'Irving que he contat i moltes més que podria contar un altre dia, com la de la Porta de la Justícia, la Sala dels Abencerrajes o el Suspir del Moro, que potser un altre dia contarem, o que podeu llegir si aneu realment a visitar Granada i l'Alhambra, cosa que us recomane si podeu, voleu dir que heu viscut i que sou vilarranencs.
Com no hem d'anar, si ens has obert a tots boques, de dir, que ja tenim ganes d'anar a veure tot allò que ens has dit. Moltes gràcies, Santi Cortells, per haver-nos fet aquesta explicació. De ben segur ens has fet somiar en l'Alhambra.
A vosaltres, somieu, que això és bo.